Més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Com cantaven els Lutgardes Friens a la primavera arlequinada, ja hi tornem a ser. El nostre cicle de la vida caure en un merder, amb perdó, i confiem també renéixer bé en Florida. Mira que semblava que tindríem un final d'any com a mínim tranquil, i és evident que amb 10 jornades per davant pot passar encara de tot, sigui a la part alta o a la cua, però ara mateix, amb la situació propícia que teníem, el 0-6 a casa contra Castellón i Castilla torna a deixar-nos a tocar del descens i a 7 de la part alta, que el càlcul es fa sol. Si arribem a fer la plena, dues victòries seguides a casa, aprofitant l'empenta del públic, estaríem a només un puntet d'aquesta zona noble. Però això, com diria Lluís Carreras, és futbol ficció i de poc serveix ja aquestes alçades. La realitat el que diu és que som a 4 de baix, però que amb el fotimer de partits pendents que tenen els de la cua, que algú hauria de posar-li remei a tot això també d'anar ajornant cada cop que ens interessa un partit, en el pitjor dels casos podríem veure'ns fins i tot a només un punt de la part calenta. I atenció ara al calendari. San Fernando i Albacete, de manera consecutiva, dos equips de play-off. El pitjor d'ahir segurament no és tant ni l'aspecte numèric ni el classificatori, sinó les sensacions ofertes a la segona meitat. A la primera em venen al cap, sobretot les dues d'Aaron Rey i la de Xavi Boniquet, que podrien haver igualat perfectament el gol de Gila. Però a la segona el Sabadell es va estavellar contra un Madrid-Castilla que, tot i la seva insultant joventut, va demostrar tenir ofici i endur-se el gat a l'aigua amb tot mereixement. Tocarà seguir remant, però tornant als Lutgardes ja hi tornem a ser. I jo, que pensava que tindríem com a mínim un tram de temporada tranquil·let.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
És dilluns, dia 21 de març, amb el Toni González a les vies de so. Ens hi posem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
I comencem amb l'exhibició del Barcelona al Santiago Bernabéu i el seu contundent 0-4. Els blancs li treuen ara 12 punts encara. Els blaugrana, que encara són tercers, però que tenen un partit pendent. L'Espanyol, de la seva part, frega la permanència gràcies al triomf 1-0 contra el Mallorca, amb gol de qui si no de RDT. El Mundial de Fórmula 1 ha començat amb doblet de Ferrari a Bahrein. Charles Leclerc ha guanyat el primer Gran Premi de la temporada. Segon, Carlos Sainz, per l'abandonament de Verstappen. Lewis Hamilton completa el podi. Rafa Nadal va perdre ahir la final d'Indian Wells en 3 sets contra Taylor Fritz. El tenista manacorí arrossega molèsties al pit. Djokovic, per cert, ha escalat al primer lloc una altra vegada del rànquing mundial, traient-li a Medvedev. Nadal és ara tercer i aquesta nova actualització del rànquing ATP deixa Carlos Alcaraz 15. Victòria de prestigi del Baxi Manresa al Wizzing Center a la pista del Madrid, 75-86. Els blancs són l'únic equip no català que està entre els 4 primers llocs de l'ACB. Primer és el Barça, tercer l'equip del Bages i quarta la Penya, que va guanyar el CUE al Betis. I per últim, Yulimar Rojas ha batut el rècord del món de triple salt. L'atleta veneçolana va proclamar-se campiona del món indoor ahir a Belgrat, amb una marca espectacular de 15 metres i 74 centímetres. L'anterior plusmarca, seva també, en pista coberta, era de 15-43. Però atenció, amb la dada més cridanera, que és la millor distància d'una saltadora que no sigui Rojas. És la ucraïnesa Bek Romanchuk, amb un metre menys que la nova marca, és a dir, 14-74. I aquí què?
I es comenta la recepció.
El postpartit del Sabadell-Castilla d'ahir, amb Munitis i amb l'anàlisi arbitral de Joan Fàbregas. També la victòria del Sabadell juvenil, l'empat del Sabadell nord, tindrem la ressaca del derbi Club Pia, amb triomf nedador a la segona B de futbol sala, i l'estat de gràcia, i no és un joc de paraules, de l'OAR, amb la doble victòria al carrer Bocaccio.
L'actualitat de la primera ref.
Cap dels 10 primers classificats ha guanyat en aquest grup 2 de la primera ref a la jornada 28, un cap de setmana que ha comportat canvis a les banquetes. Raül Cassany ha estat destituït avui al Cornellà. De moment, Rubén García, membre de l'staff, és el tècnic interí. I el relleu a la banqueta de l'UCAM, que ja s'ha confirmat oficialment, José Manuel Aira pren el testimoni de Salva Ballesta, el segon dels 3 entrenadors ja que ha tingut l'equip murcià, cessat ahir.
han parlat en les últimes hores.
Adel Metxal, atleta català, setè al Mundial Indoor de Belgrat, carregant contra la Federació Espanyola d'Atletisme per una planificació del viatge fins a Sèrbia que, segons l'empordanès, no li ha permès mostrar tot el que tenia a les cames.
Si cuento las horas que he dormido los últimos 4 días han sido a lo mejor 20 horas. 20 horas de mierda. Entonces, a mí me da mucha rabia eso. El hecho de que me hayan puteado a muerte, eso es lo que realmente me destroza. Porque el estado de forma estaba increíble. Es imposible rendir a estos niveles. Dormir 20 horas en 4 días contra esta gente, es que no te lo perdonan. No te lo perdonan, tío. Y eso es lo que realmente me da más rabia de todo. Teniendo un viaje de 1:40... me han hecho hacer un viaje de 36 horas. Es lo que más rabia me da de todo esto. Que he trabajado 6 meses para este día y que me lo han jodido, tío. O sea, es una impotencia increíble.
La notícia curiosa.
Curiosa per no dir una altra cosa. Els pares d'un equip de futbol base d'un juvenil del Can Rull Rómulo Tronchoni interrompent el partit dels seus fills per protestar contra l'àrbitre sobre la mateixa gespa.
¿Qué haces? No me lo digas. Esto la culpa es de los padres.
De los padres.
¿Qué hacen en el campo de fútbol?
Pero los padres del Can Rull han hecho alterar a los chavales.
Pero, a ver, mira,
va passar el camp del Naise i el vídeo s'ha viralitzat a Twitter al perfil de Pavel Fernández, l'analista arbitral de Radio Marca.
I a les xarxes socials.
Destaquem dues coses. D'una banda, el tuit de David de la Cruz amb resposta de la Volta, que arrenca avui a Guíxols. Deia el ciclista sabadellenc que avui arrenca la Volta, una pena no poder-la córrer aquest any per problemes de salut que arrossego des de la París-Nissa, sobretot tenint en compte que enguany comença la Costa Brava. Tocarà seguir-la per la tele amb molta enveja. I la resposta de la mateixa Volta a Catalunya: moltes gràcies, et trobarem a faltar, molt bona recuperació i molta sort aquesta temporada. Ens veiem aviat. Això a Twitter. A Instagram, perfil oficial del Natació Sabadell, l'exnadador i actual entrenador de l'estaf del club Ashvin Wildeboer ha rebut la insígnia d'or de la Federació Catalana de Natació de mans del seu president, l'Enric Beltran, pels mèrits esportius aconseguits al llarg de la seva carrera.
Avui celebra el seu aniversari.
Parlant del club, Lalo López Escribano, capità de l'Estalpul, el seu company Fran Valera, també la jugadora de bàsquet nascuda a Sabadell, Lucila Pasqua, i l'exarlequinat Carlos Cobo.
L'enquesta.
I acabem preguntant qui va ser el millor, l'MVP del Sabadell Real Madrid-Castilla. Últims minuts per dir-hi la vostra, com sempre, amb un tuit i l'etiqueta al hashtag MVP946, acompanyat del nom del que per vosaltres va ser el millor ahir contra el filial madridista.
Hotel Suís, de dilluns a divendres, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, entrem en matèria. Pau Vituri, què tal, com estàs?
Què tal, Adri, com estem? Bon dia.
És inevitable fer el càlcul que fèiem abans, però és que al final el bany de realitat que ens hem endut amb el 0 de 6, acompanyat d'aquesta treva dels equips de la part alta del grup 2 de primera ref, que sembla que ningú vulgui guanyar, sobretot aquest últim cap de setmana, provoca que se'ns vagi gairebé sol, els ditets se'ns en van a l'hora de fer el càlcul, perquè amb 6 punts ara mateix estaríem a només un del playoff. És absolutament parlar per parlar. I de seguida entrarem a fons amb el tema del Madrid-Castilla, d'aquesta ratxa de 0 de 6, etc. Però el càlcul és que era molt tentador.
Aviam, hi havia... Aquest debat el tenim avui a la redacció, Hi havia qui era més realista, hi havia qui era més somiatruïdes també, amb el fet de veure factible o no l'opció de fer el playoff. Crec que tu i jo pensem similar en aquest sentit, que és que quan hem passat, no diré la paraula, però tants mals moments aquesta temporada, pensar en...
No alguna... començaria per Emma, no, precisament,
sí,
la paraula
correcte.
Que tenies al cap.
Comença per Emma, però quan hem passat tants mals moments...
Sí, 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 això, just.
Aquesta temporada, pensar en objectius més grans, potser era fer volar massa coloms, que poden passar moltíssimes coses, d'aquí a final de temporada, però que al final... No hem de deixar de banda que el Sabadell, la lluita del Sabadell aquesta temporada ha estat més mirant la part baixa que no mirant la part alta. I al final, doncs, aquesta confirmació de les dues derrotes seguides al temple, doncs sí, serveixen per fer-nos mala sang a l'hora de dir, escolta, que amb aquests 6 punts ara mateix l'equip estaria a un punt només de fer el playoff. Però clar, és que també és poc realista pensar en que un equip pot encadenar, que tant de bo ho hagués fet, però 14 partits consecutius sense perdre i a més guanyar els últims dos contra dos grans rivals com són el Castellón i el Castilla.
Insisteixo que era tentador fer la conclusió ràpida de sumar el 6 de 6, però clar, és molt fàcil dir-ho, molt difícil després portar-ho a la pràctica. Gairebé crec que l'únic és el Racing de Santander, l'altre grup, i fruit d'això està on està, ara mateix amb 6 punts de marge respecte al Depor, més l'Averaix d'una una ratxa tan, tan, tan llarga i tan profitosa com la que tenia el Sabadell fins fa, res, un parell de setmanetes. Però vaja, com diria aquell, si haguéssim guanyat 6 punts de 6 possibles, estaríem a dalt, si me havia tingués rodes, seria una bicicleta.
Correcte.
Però el partit d'ahir, al final, el que a mi em preocupa ja no és tant la segona derrota seguida a casa, en parlarem de seguida també, el tema del públic, ahir gairebé freguem els 5.000, amb imatges també de molta parròquia madridista, etc. Però vaja, en tot cas, 4.800 i escaig a les graderies, però sobretot el que em preocupa és la segona part que va fer l'equip, que sobretot perquè a mi em va recordar una mica com s'estavellava en segons quins trams de la temporada de l'equip contra una paret i era incapaç de tombar-la, ja no només per ocasions fallades, sinó per la sensació que la insistència a la segona part va venir més amb el cor que amb el cap.
I això acaba fent, o acaba sent conseqüència del que comentàvem ara mateix, del fet de voler mirar massa a dalt, massa aviat, massa de pressa. I segurament doncs, tanquem el cercle doncs, amb aquesta precipitació del Sabadell en els dos últims partits, que vaja, l'atribueixen això des de dins, des del propi club. Només per acabar de posar en situació la classificació, doncs això, ara mateix la cinquena plaça està a 7 punts, el Sabadell està 4 per sobre del descens, però
que no és una quimera tampoc la part alta, però no. Veus la cua tan a prop, sobretot amb el matís del fotimer de partits que queden encara pendents, que...
Aquí està el tema, que queda molt partit pendent, i també és cert que hi ha molt duel directe a la part baixa, però que, vaja, si en el pitjor dels casos, posant-se el dia els de la part baixa, el Sabadell estaria només un punt per sobre del descens. Per tant, compte també amb aquesta situació, perquè al Sabadell també li venen partits complicats, sobretot en les dues pròximes jornades. Després en parlarem.
Això si es donen una sèrie de marcadors. O sigui,
sí, correcte. En el pitjor dels escenaris. En el pitjor dels escenaris, com bé dèiem. D'entrada, escoltem Pedro Munitis parlant precisament d'això, del precipitació del Sabadell, del mal joc quan s'ha vist per darrere en el marcador l'equip en els dos últims partits, i traslladant-ho a aquesta distracció que ha estat inconscientment pensar en enganxar-te a aquesta lluita pel playoff en els dos últims partits a casa.
Por mucho que nosotros digamos, o que, bueno, desde nuestra experiencia, que creemos que a este equipo no le beneficia el buscar motivaciones externas, yo creo que esto sí que ha podido hacer que por momentos nos entre la ansiedad de querer ganar todos los partidos ya, de meternos en playoff, de subir a segunda división y si nos dejan a primera del tirón.
Sí. Home, la cita és curiosa, eh? No és l'únic titular així sucós en quant a, fins i tot un punt anecdòtic d'alguna cita que va deixar ahir en roda de premsa al Santanderí, però és veritat que a vegades agafes aquesta inèrcia, aquesta embranzida, comences a veure que tu creus que la cosa rutlla, etc. I és veritat que Munitis té un discurs potser excessivament repetitiu en quant a allò de dir no, és que no pensem en res, només el següent partit, etc. O sigui, de manual, 3-4 respostes de la roda de premsa, de la prèvia del post, ja les tens més o menys allò, molt per la mà i saps que cauran, però una cosa és el discurs que es faci en un micròfon i una altra és que al final el propi jugador no viu en una bombolla i també veu la classificació i també veu la seva ratxa i veu
que s'il·lusiona.
Hi ha moments en els que, com deien ara fa res, 15 dies els jugadors, veus que és molt difícil que tombin i dius, i per què no?
Sí, a més, després l'escoltarem, però potser aquest... Munitis també ho atribuïa a un excés potser de ganes, no? De potser intentar o voler guanyar els partits abans de jugar-los, però bé, va incidir durant una resposta llarga en aquesta roda de premsa al voltant d'aquesta qüestió del seu discurs, el que dius tu, perenne, de reconduir, de no sortir-se d'aquesta línia, com sempre ell diu, d'enfocar-ho en objectius de... Ara m'hauràs d'ajudar, perquè té un discurs molt, molt marcat Munitis. Objectius de realització i no de resultats.
Correcte.
Que és el que sempre repeteix. Sí. Doncs al final... Deia Munitis que també aquestes dues derrotes havien de servir per reconduir una mica el guió i, sobretot, no sortir-nos d'aquestes línies mestres, que no vol dir, i ell mateix ho deia, que no vulgui guanyar tots i cadascun dels partits, però sobretot incidia molt en això, en el fet de tocar de peus a terra i de tornar a l'origen de la qüestió.
Nosotros lo que tenemos que tener son los pies en el suelo, ¿no? Y enfocar bien, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Otra vez, volver al origen, a trabajar con la humildad que lo hemos venido haciendo hasta ahora y sabiendo que el próximo partido va a ser otra pelea durísima, que vamos a tener momentos a lo largo del partido, que vamos a estar más a gusto, otros que vamos a estar más a disgusto, que tenemos que volver a tener esa solidez defensiva y a partir de ahí otra vez a seguir creciendo.
Per mi hi ha una part interessant de la roda de premsa d'ahir de Pedro Munitis, que és quan comenta que l'equip, segons va detectar ja en el seu dia amb l'arribada aquí a Sabadell, cada cop que ha hagut de pensar o que assumir una responsabilitat extra, no de pensar en el Castilla o en el Castellón, sinó de dir va, hem d'arribar al playoff, va, hem d'estar a dalt, hem de respondre a aquestes expectatives, ve molta gent a casa, etc., es carrega un plus de pressió que no li funciona per com és la plantilla en quant a l'aspecte anímic, que sí. Gairebé si se centra en el partit i prou s'estalvia de tenir aquesta motxilla extra.
I això es plasma al final també en el joc, com
les precipitacions que hi va haver, no?
Sí, sí, però és que ja no només el partit contra el Castilla, també podíem parlar del partit contra el Castellón, d'un equip excessivament accelerat. El dia del Castellón va ser exagerat, però ahir contra el Castilla l'equip no va atacar bé quan, sobretot, es va veure amb l'adversitat del marcador al davant. La primera part va estar força controlada per part del Sabadell. Els primers minuts van ser sense... No va estar massa ubicat l'equip de Munitis, però...
No, el domini de pilota era del Madrid, però és veritat que si després agafes el tram final de la primera meitat,
sí,
el gol arriba a pilota aturada, que també en parlarem, té nassos, que et guanyi un filial amb dos gols en ABP, en estratègia, però Gila va estar molt encertat, un ballesà i ex del futbol base del Sabadell, però al marge d'això, tu vas tenir ocasions molt clares a la primera meitat com per poder haver empatat perfectament el partit.
Sí, aquesta sensació de domini també, d'estar dominant el joc, sobretot, evidentment, l'acció d'Aaron Rey, aquest mà a mà davant Fui Díaz, al minut 20, i també és veritat que després del gol de Gila arriba aquesta ocasió de Boniquet amb una nova, bona boníssima intervenció del porter del filial blanc, però sobretot... A la segona, sensació estranya, una altra vegada. Molt joc directe, molta imprecisió, més cor que no pas cap. Quan arribaves a tres quarts, l'equip se li feia fosc, bosc de cames...
Per mi, aquí, Pedro Munitis introdueix una variant tàctica amb la primera permuta, però després, entre la primera i la segona tongada, és que passen molts minuts, és que el segon canvi, que és el segon, el tercer i el quart, a la vegada és un triple canvi, arriba gairebé en el 84 amb el partit, no diré perdut, però és que quedava molt poc marge.
Sí, a més els minuts, ho dèiem amb el Jaume Berlanga, ahir comentarista del Sabadell en joc, que eren aquells minuts que sabies que sí, que el futbol pot canviar tot molt ràpid, però que no veies cap argument que et fes pensar en una remuntada. I sobretot també un dels aspectes preocupants del partit d'ahir, bé, dels dos últims partits, realment, és la falta de contundència a les àrees, que havia estat un mal del Sabadell a principi de temporada. Hem parlat ja de l'Adaron, però és que l'equip ahir està molt tou, Adri, en pilota aturada, en centrades laterals, les marques, malauradament Iago Indias, que havia estat a un nivell molt alt,
surt retratat, sí,
surt retratat els dos gols de Gila.
Bàsicament perquè era el seu marcador.
Correcte.
O sigui, i a la segona acció, en el del 0-2, queda molt clar, molt palès, perquè a mig hi ha una repetició que ofereix el Real Madrid a través del seu perfil La Fàbrica a Twitter, que queda molt clar que Gila ho fa molt bé, però que marxes desempallega massa fàcil del de Vigo. I en general, perquè és veritat que tenen un molt bon centrador com era Gutiérrez i que tenen un rematador de primeres impressionant com és la Tassa, independentment de les seves dots teatrals, que també, també va tenir el seu què, però al final tens un bon rematador, un bon centrador, i el Sabadell va patir molt en aquest tipus d'accions.
Molt, molt. I a més a la segona se li afegeix que Emilio Bernat no va estar bé. Va,
també, també.
Va fer una sortida en fals, doncs...
Treu una molt bona amb el peu,
sí,
però per
no,
contra
no.
Es queda a mitja sortida.
Amb el peu i amb la mà, també, al final.
Sí, vull dir, correcte.
Té una doble aturada de molt mèrit, però sí que és veritat que falla en el segon, però insistim, que ahir feia la sensació, i a més ho vam repetir, que el Real Madrid, per molts aspectes del joc, semblava ahir l'equip veterà que jugava amb el marcador, jugava amb el temps, i el Sabadell, per moments, semblava el filial, l'equip més jovenet, més inexpert. Però bé, Munitis, l'escoltem, el tornem a escoltar, ho atribuïa novament a aquest excés de ganes.
Los golpes que nos llevamos el otro día contra el Castellón, el equipo no se descompuso en ningún momento. Si es cierto que ya el partido finalizado, pues lo mismo. Volvemos a meter mucha gente en la parte ofensiva y bueno, pues se dio una jugada aislada que es el tercer gol. Pero el equipo estuvo muy entero. Sí que es cierto que hoy, con el primer gol, ya nos entra como esas ganas de darle la vuelta al resultado de una forma inmediata, y el segundo ya ni te cuento, ¿no?
I aquí sí que li comprova el discurs a Pedro Monitis. O sigui, la veritat és que ara confessaré algunes de les converses que vam tenir amb l'arribada de Monitis a caire intern, que va ser sobretot després del partit de Copa a Sanlúcar, que era la segona derrota seguida amb el Cantabre a la banqueta, i que ell deia en roda de premsa: tampoc hem estat tan malament, tampoc ha estat un partit com per allò deixar-ho córrer i dir no tenim res a fer, i era veritat. Però quan tu estaves tan acostumat a que l'equip s'enfonsés a la primera de canvi quan li fotien un calbot, doncs clar, en el cas de Monitis era el segon partit tot just, el primer havia estat un gol a última hora de l'Andorra i prou, i deies, clar, tu t'ha passat una vegada, però nosaltres ho portem veient tota la temporada amb el Sabadell i veiem que aquesta plantilla amb molta facilitat està bé, i quan li foten el mastegot cau i no és capaç d'aixecar-se. Això no ho havíem tingut en aquest tram final d'aquestes 12 jornades consecutives. Sí. I a mi és el que em preocupa, que contra el Castellón estàs sencer, arribes amb opcions, etc. Ahir contra el Castilla et desdibuixes. No sé si per aquest ofici extra del Castilla, no sé si perquè no vas tenir el dia i prou o el que sigui, però a mi em va recordar alguns moments de la temporada en els quals veies que si se't posava el partit de cul parlant malament, ho tenies fumut per sumar.
Sí, sobretot en saber com atacar el rival, en perdre el pla de partit, l'essència, i al final doncs acabar, doncs, morir ofegat però per les teves pròpies errades. Però bé, en aquest sentit, Monitis va voler reivindicar novament allò de ni abans érem tan bons en aquesta ratxa de 12 partits consecutius sense perdre, ni ara tan dolents.
Per ser justos, no va ser bo l'adjectiu que va utilitzar.
No,
ara l'escoltem. Però va estar prou catxondo, aquest tros de roda de premsa.
El que diu Monitis, i aquí li compro perfectament també el discurs, és que l'equip fa la sensació que aquest 200% que també deia, que hi posa, que s'ho deixa tot, que hi posa les ganes, que no veu apatia en els seus homes, que no veu deixadesa, això, vaja, crec que coincidirem tots que cap jugador del Sabadell se'l veia desconnectat ahir del partit. Una altra cosa és que no surtin les coses i que no tinguis el dia en atac, però no es veia aquesta apatia, anem a dir-ho així. I al final diu Monitis que segueix, ara escoltem el que deies tu, Adri, segueix confiant cegament en els seus jugadors.
Yo creo que la gente se tiene que sentir súper orgullosa de cada uno de sus jugadores, porque se dejan la vida. Sí que es cierto que esto es fútbol y que unas veces estás más brillante y otras menos, pero yo no soy nadie para decir lo que tiene que sentir. Yo te digo lo que siento yo por cada uno de mis jugadores, y se lo he dicho antes. O sea, ni yo, que soy pequeño, calvo y feo, antes era alto, guapo y tenía los ojos azules, y ellos lo mismo. Pero que le sigo queriendo de la misma manera cuando éramos capaces de ganar o no perder de una forma continuada, que ahora.
És una manera sí. Molt peculiar de dir allò de ni tant ni tampoc, no?
Sí, ja havia fet servir també aquesta comparativa, no? Fa unes setmanes, però bé. S'ha de seguir, no queda una altra, perquè al final compta enrere de la Lliga. Estem ja a 10 partits i, evidentment, el Sabadell es torna a trobar amb aquesta situació d'estar més a prop del descens que no pas del play-off, així que toca seguir remant.
I quins partits? Perquè començant per diumenge a 12:45 tenim el San Fernando, que està dalt, després ve l'Albacete a casa, o sigui que el calendari és dur, ha de venir encara el partit a Andorra, ha de passar per la nova Creu Alta, en aquest cas el Nàstic,
l'Algeciras... Entremig els dos filials sevillistes,
sí, no
els sevillans...
No ho estic dient per ordre, sinó per equips que estan a la part alta de la classificació amb els quals t'hi has de veure encara.
Sí.
O sigui que al final deixa't d'estar de història, de romansos, i després ja ens il·lusionarem si arriba la possibilitat, si enganxa un altre cop la ratxa al Sabadell, però amb aquest 0-6, com deia, van començar, ha estat com un petit bany de realitat. Fernández Vidal, què tal per tu?
Bé.
L'àrbitre, per si algú m'ha perdut.
Paco Fernández Vidal, bé. Per mi bé, en línies generals, segurament, per posar-li un pro, doncs li va faltar ser més estricte en algunes simulacions, tot i que crec que li va agafar bé la matrícula a la tassa.
Li va agafar tan bé que per mi hi ha un possible penal.
Aquí està el tema. que ens el fan en contra i el reclamem. Hi ha d'altres que no, que claríssimament van a per terra, la tassa, però hi ha un en concret que per mi hauria de tornar a veure la repetició ben mirada, però...
Per mi és l'acció més dubtosa del partit. Tampoc l'he vist repetida i en directe a mi no em va semblar tan clar, però bé, jo crec que va gestionar el partit bé en línies generals, perquè a la segona part sí que és veritat que es podia haver embrutat una mica i em va fer la sensació de controlar amb sobrietat el partit.
Com m'agrada que per un moment es posi la capa de Joan Fàbregas al Pau Vitorí. Va, era un àrbitre al valencià experimentat, veterà, i anem a conèixer, com sempre, com ens agrada, el professional. En aquest sentit, l'exàrbitre, l'analista arbitral d'aquesta casa, entre d'altres, el sabadellenc Joan Fàbregas, que ens deixava aquest anàlisi del que va ser l'actuació arbitral del Sabadell 0 Real Madrid Castilla 2.
El Sabadell-Madrid-Castilla el va dirigir Paco Fernández Vidal, àrbitre d'Alzira, de 36 anys i 9 temporades d'experiència a segona B. Aquest col·legiat, ara ja veterà, va sonar molt per pujar a segona divisió en el seu dia, però tot fa indicar que ja ha perdut el tren. La seva actuació a la nova Creu Alta va ser d'aquelles marcades pels cànons de la vella escola. Quin és aquest estil d'arbitratge vintage? Doncs apurar al màxim per ensenyar la primera groga per tenir més marge a la resta del partit, xiular faltetes en atac per no complicar-se la vida, deixar jugar poc perquè el partit no pugui pujar de temperatura o no establir massa diàleg amb els jugadors. En definitiva, un arbitratge clàssic, pràctic, que li permetrà els partits sense floritures. El col·legiat valencià gestiona bé els partits, però tampoc es llueix massa. Té un tarannà apàtic, no és elegant i no destaca en gairebé res. Fernández Vidal no passarà a la història de l'arbitratge, però per xiular la primera ref va sobrat. Així que, com ja podeu intuir, el situem al grup 2.
Doncs una mica peix bullit, segons el Joan Fàbregas, aquest col·legiat que, home, l'experiència no li falta i es va notar també en segons quins trams del partit, venint d'on veníem, d'un arbitratge mogudet contra el Castellón. Aquest partit contra el Castilla ha servit per desviar una mica no tant l'atenció focalitzada en el quartet arbitral.
Sí, però... I ara obro polèmica.
Obriràs el meló d'on va situar Joan Fàbregas.
Que Campos Salinas i Fernández Vidal estan en el mateix grup, eh?
No, sí.
I aquí ho deixo, Joan Fàbregas.
Hauríem d'obrir el torn de rèplica. Ara,
correcte.
Trucar a Joan Fàbregas i tenia aquí un debat. El tribuna preferent estaria bé algun dia portar el Joan Fàbregas i fer una petita tertúlia sobre tot això. Sobretot amb el tema
amb àrbitres.
No, amb el tema DNI, de com ho veu el Joan Fàbregas, com veieu vosaltres l'anàlisi del Joan.
Mira,
o sigui que em deixaràs un dia que presenti 10 minuts del tribuna preferent només per fer de jutge i anar repartint el joc entre tu, Sergi Parc, i a l'altra banda el Joan.
I falta també, si vols, aquesta setmana Calderinha Pavón, que el pobre va tenir una tarda difícil,
al Getafe Albacete. El Carlos Sabadellenc, àrbitre de primera ref, i que es van passar dos penals, home, sobre el paper, veient la repetició, semblaven prou clars, a favor de l'Algeciras, que va treure de polleguera el pitxitxe de l'Algeciras, Álvaro, que al final és que el segon, sobretot, és molt clar, però vaja, sí, i a més en un duel directe que hagués situat a l'Algeciras a la part alta de la classificació i que va acabar amb un repartiment de punts. En fi, la nova Creu Alta, tot això, va presentar una gran entrada una altra vegada. Per segona setmana consecutiva, el Sabadell va fer caixa, les coses com són, perquè a més el sector que més públic segurament aplegava era el de tribuna, suposo que també influït per la previsió meteorològica que es va confirmar. A estones va estar plovent al temple durant el partit. Malgrat tot, gairebé 5.000 espectadors, que déu-n'hi-do.
Sí, 4.804 és la millor entrada de la temporada. És cert que aquesta xifra, doncs, fredament és la, com diem, la millor de tot el curs, però acaba sent un pèl enganyosa perquè hi ha molt seguidor del Real Madrid. Quantificar-ho és difícil, no hi ha una xifra exacta, però bé, els gols es van celebrar, les imatges del final del partit parlen per si mateixes, tampoc ens hi recrearem massa més perquè ja ens vam fer mala sang ahir. Però vaja,
et vas escafar, durant el joc vas tenir un moment de...
Sí, però sobretot el que vaig dir, a tribuna baixa no em va agradar gens la imatge de, què sé jo, centenars de persones esperant als jugadors del Real Madrid-Castilla, que amb tot el meu carinyo del món no són Luka Modric, no són Karim Benzema, que potser ho arriben a ser en el futur.
És cert, però... que les samarretes sí que són les mateixes, canvia el nom, però si el que buscaven era una samarreta o un pantaló, això sí que...
És a dir, entenc que un equip visitant que acabar de guanyar celebri la victòria el formatget de seguidors visitants. No que a la tribuna baixa de l'estadi acabi apareixent un jugador del Real Madrid-Castilla sense pantalons, ja.
En calçotets, sí, sí.
En calçotets,
sí.
Perquè havia regalat fins i tot els pantalons.
Sí, sobretot
no perquè... No m'agrada aquesta imatge.
A Villarreal hi va haver una acció en la qual un seguidor del Sabadell que estava a tribuna, amb el 0-3, tu diràs, la festa que portava l'home, mirant al gol on estaven els arlequinats i fent cridòria d'una banda a l'altra, etc, fins que ja els agents de seguretat del Villarreal Club de Futbol el van agafar, és cert que només era una persona, i van dir-li, vine cap aquí al gol, seu amb els teus, si ens estalviem, ni que sigui el punt... De quatre comentaris fora de to,
sí, clar,
i fora,
clar,
ja
està. Hi havia molta gent.
Perquè no va passar res més enllà d'això. Més enllà del punt de crispació de veure que el teu estadi i en el teu sector i no en el del visitant estan celebrant una victòria, estan demanant una foto, un selfie amb Raúl González Blanco, etc, etc, que per cert, déu-n'hi-do el fenomen de Raúl González Blanco.
O sigui, amb seguretat pròpia i tot,
sí,
privada.
Aquí em vaig escalfar jo, ho reconec, perquè té nassos que el cap de seguretat del Real Madrid Castilla fora de casa hagi de dir si entres o no entres a l'hora o fora de l'hora, la sala de premsa Miguel Quereda, vaja, en fi, les normes les poses a Valdebebas, aquí a Sabadell les normes les posa al centre d'esports, que per això és el seu estadi. Però vaja, tret de l'anècdota, que no té més, el que dèiem, Raúl González Blanco per mi és l'únic entrenador en molt de temps a la nova Creu Alta que per si sol ha fet venir molta gent a l'estadi només per veure-la ell. Ja no hi tan sols ni al Castilla, ni les Joves Promeses, ni al Sabadell. La gent venia ahir a veure la gent. Un sector concret d'aficionats madridistes venien a veure Raúl.
Sí, sí, absolutament. És que al final ho dèiem, eh? Quan va arribar l'autocar del Castilla i fins i tot quan va marxar l'autocar, no, els nanos, els pares, mares que hi havia a fora, no cridaven la tassa o arribes, cridaven Raúl, Raúl. I això és així, i va ser així també el motiu pel qual molta gent es va decidir doncs ubicar darrere de les banquetes, a tribuna baixa. Jo entenc que des del punt de vista del centre d'esport Sabadell això és molt difícil de controlar, perquè al final quan tu tens activada més la venda online, doncs això, és complicat. I sí que és cert que sent justos...
Ahir plovia també.
Que plovia.
Que al final si pagues la teva entrada extra amb el recàrrec d'anar a tribuna i no, segurament pel tema pluja, no sé fins a quin punt de dir no, doncs ara marxeu allà en aquest sector, no?
Però a més, ja no només això, des del punt de vista del club és evident que ahir es va fer una bona caixa.
Sí, sí, i tant.
No sé la xifra, però si estem venent més de 1.000 entrades i poseu-li un preu mitjà, jo què sé, si són 10 euros, doncs 10.000 euros, si són 15, 15.000 euros. La cosa és així, és una caixa que sí, segurament no faràs en tota la temporada.
Per les entrades de tribuna, que seran les més cares, amb les de la canalla, que seran les més barates, o la gent que va comprar de gol, és evident. Però sí, sí, es va fer calaix.
Des d'aquí està bé, però clar, la imatge doncs deixa que desitjar. Per l'arlequinat pur de Socarrel, doncs...
Jo ahir a Twitter vaig rescatar aquell vídeo de Vicente Parras que deia, home, el collao, que cantin tant com vulguin els madridistes, però que ho facin en un sector que no sigui just darrere la meva banqueta, en el túnel de vestidors, o que sigui allà a tocar de on s'està decidint tot. Però vaja, en fi... Al final, el que és més curiós de tot per mi és que les quatre millors entrades de la temporada han coincidit amb quatre derrotes a casa. És com si a l'equip li penalitzés molt aquest plus de responsabilitat de veure la graderia plena.
Aquesta motxilla que dèiem abans.
I aquí són en etapes diferents, perquè dues és veritat que són el sostre de públic consecutiu a casa contra el Castellón i el Real Madrid-Castilla, amb Pedro Munitis a la banqueta. L'últim partit a casa de la era Antonio Hidalgo va ser amb el San Fernando, que no es va arribar als 4.000, però sí 3.000 i escaig, i aquell dia, el dia de la presentació del futbol base, també va acabar amb aquella dolorosa derrota 2-3 després del 2-0 inicial. Però si ens remuntem al Barça B jornada 4, també derrota 1-3, o sigui que al final 0-12... en les millors entrades de la temporada a casa.
I queden bones entrades, també per arribar, perquè queden partits, com bé dèiem ara, entre els quals Albacete,
Nàstic... Si és causa efecte, juguem a porta tancada.
Sí, sí, juguem amb els... Bé, hi havia gent que deia que directament que preferia ser els 2.000, 3.000 de sempre i fora i ens oblidem ja de romansos. En qualsevol cas, escoltem l'última de Munitis dient que li sabia greu aquesta situació, no? Que al final vingui i hi hagi entrades més properes als 5.000 espectadors de la nova Creu Alta i que al final el resultat acabi sent el de sempre, derrota.
No soy tampoco muy consciente ni estoy muy pendiente de las cosas que suceden en el entorno, pero me duele muchísimo que en el momento que hemos sido capaces de enganchar a más aficionados les hayamos dado dos disgustos. La verdad que me hace sentir mal. Intentaremos que no vuelva a suceder, que no nos abandone.
Doncs això, demanant una mica d'insistència en el caliu extra que ja l'agradaria, malgrat aquestes dues ensopegades consecutives. Per cert, el Joan Fàbregas, per via interna, que li encanta la definició de peix bullit de l'àrbitre d'ahir. Queda dit, Joan, si vols animar-te en el tribunal preferent contra el Pau Vituri, aquí tenim un debat arbitral qualsevol dia.
Si tinc l'ajuda inestimable de Sergi Parc,
per favor, sí, home, sí.
Si no, no.
Fila la temporada. Un cop acabi ja la temporada, si ha acabat mitjanament bé, un tribuna així una mica diferent.
Massa professional, Joan Fàbregas, per servidor...
Home, sí. En quant a l'aspecte arbitral, és veritat que us guanya de golejada, que per això fa ell la secció arbitral.
Parlo per parlar, absolutament, però ell és la veu autoritzada, sense cap mena de dubte.
Vinga, va, agenda per rematar el tema Sabadell, tenint en compte que juguem en un horari tan estrany com 3:15 del migdia, per tant, us enganxarà potser el tram final de partit amb l'arròs directament, per allò de la cursa de la mitja marató Bahia de Càdiz, que surt de l'Iberoamèrica... És que té nassos, també, o sigui, és que la primera ref, per algunes coses, per donar-hi de menjar a part. O sigui, el mateix dia que hi ha un partit de primera ref, l'escenari d'aquell partit és la sortida d'una mitja marató... És que, vaja, sort que és la sortida i no sortida i arribada, perquè si a sobre han d'arribar allà tots els corredors, en fi, que tenim desplaçament un altre cop cap a Andalusia.
Sí, aquesta visita al San Fernando, insistim, en el compte enrere, queden ja 10 jornades pel final de la Lliga, el Sabadell sense l'Eix Coc, no ho hem comentat fins ara, que hi va veure la cinquena groga, i demà, per cert, l'escoltarem aquí a l'Hotel Suïssa, al Capi, però demà també a la una, Adri, i amb això ja remato l'agenda, presentació d'aquell famós estudi de l'impacte socioeconòmic del Sabadell en el territori, aquella xerrada que va fer en el seu dia el president Esteve Calzada de la Cambra de Comerç de Sabadell.
Com doncs... repercuteix el centre d'esports com a club a l'economia de la ciutat.
Tal qual. Doncs demà escoltarem aquestes conclusions als mitjans, a la premsa, a la una, a la sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, per part del mateix president del Centre d'Esports Sabadell, Esteve Calzada, per tant, aquesta compareixença que la seguirem en directe aquí a l'Hotel Suís.
Gràcies, Pau Vitori, fins ara!
Adeu!
Hotel Suís, d'una a dues, a Ràdio Sabadell.
Encara en futbol, a la divisió d'honor juvenil, el juvenil A del Sabadell ha refermat la seva bona dinàmica després d'endossar-li un 0-4 al Lleida Esportiu Alcoé. Els de Marc Nomen visitaven la terra ferma per enfrontar-se a l'últim classificat, que des del passat desembre no ha estat capaç ni tan sols de puntuar. Els gols d'Adri González i de Diego Moral a la primera meitat van donar un avantatge irreversible en el marcador, que a la represa es va acabar confirmant, es va ampliar amb els gols de Xavi Moreno i un altre cop doblet de Haaland, d'Adri González. Tot i les facilitats que es van veure amb el pas dels minuts, Nomen posa en valor d'aquesta manera el triomf.
Considerant un partit trampa perquè ells tot i portar molt mala dinàmica i ser un equip amb molt poca puntuació, molt poc gol a favor, és un equip guerriller que surt amb la línia 5, que et pot apretar o et pot esperar, i sabíem que a aquestes alçades de temporada i amb la dinàmica que porten ells, doncs el ritme i la intensitat l'havíem de marcar nosaltres, i la veritat és que els nanos des del primer minut van sortir molt endollats.
El centre d'esports és ara sisè, encadena ja 3 victòries i un empat en els darrers 4 partits en aquesta divisió d'honor juvenil, i se situa a 5 punts de la Dama, el tercer classificat, i el rival que visitarà Olímpia aquest cap de setmana. El mateix Marc Nomen valora molt positivament aquesta dinàmica ja consolidada amb la qual es troben els seus jugadors.
Tot i els resultats durant la temporada, sempre ha tingut una sensació molt positiva amb l'equip, i ara estem... Jo crec que amb una dinàmica consolidada de sempre positiva, de poques derrotes. Jo crec que és una tendència no només de resultats, però sí de joc. Jo crec que l'equip sempre dona una molt bona cara contra qualsevol rival, que dona una versió bona, que arribem moltes vegades a porteria rival, a trepitjar àrea rival, inclús moltes vegades més que el rival, i això és fruit de la constància, del model, de persistir, d'anar pulint detalls.
Tot i el bon resultat d'aquesta última jornada, el Sabadell es manté en les mateixes diferències respecte als rivals directes, ja que els 7 primers van aconseguir guanyar. És a dir, a la primera ref diem que els 10 primers no va guanyar cap d'ells, doncs aquí, excepte el Barcelona, que va caure sorprenentment al camp de l'Europa d'Ignasi Sanabra, d'un exarlequinat. Traient el Barça, que continua com a líder destacat d'aquest grup 3 de la Divisió d'Honor, la resta d'equips d'aquesta Divisió d'Honor a la part alta van fer els deures. No I a la primera catalana, el Sabadell Nord no va poder passar de l'empat davant del tercer classificat, l'Atlètic Sant Just, un Sant Just que va igualar de manera cruel el marcador a casa, al seu camp, al minut 87, quan semblava que els tres punts volaven cap a aquí, cap a Sabadell, cap a Can Uriac. Els locals van fer el gol de l'empat. La diana inicial havia estat d'Alejandro Delgado, al minut 53, i va servir per creure que una victòria era possible davant d'algú que només havia cedit tres derrotes al municipal de Sant Just. Només tres equips havien aconseguit guanyar al camp de l'Atlètic Sant Just. Carlos López, el tècnic dels sabadellencs, valora el punt davant, diu, un dels millors equips de la segona volta.
Sortia difícil perquè és un equip que, a part d'anar tercer, la segona volta pràcticament no ho he mirat, però pràcticament és de quasi líder. Porta una segona volta boníssima. Sí que és veritat que ens va costar una mica entrar al partit, ens van dominar els primers minuts, vam haver de fer un canvi de sistema perquè ens estàvem desajustant en segons quines zones del camp on tenien ells avantatge en pilota, i sí que és veritat que tampoc es va manifestar en masses ocasions i a la que vam arreglar una mica tàcticament, els jugadors ja van començar a detectar on havien de tancar, on havien de saltar, vam modificar una mica la pressió, doncs la veritat és que el partit es va equilibrar moltíssim.
Ja van uns quants punts per això que s'escapen a les acaballes. Recordem les derrotes, per exemple, en el temps afegit contra el Sant Ildefons o l'Horta i també aquest empat a Sant Just d'Esvern. En relació a això, López fa èmfasi en el xic de sort que els està faltant, tot i competir tots els partits en aquesta segona volta.
Al final van haver-hi fases que ells van ser millors. Jo crec que l'empat, si sóc franc, és bastant just, però sí que et dona la sensació, no?, de que potser algun dia hem de tenir un punt de sort que ens està faltant una miqueta. No? Però bueno, jo crec que lo important és posar en valor a la segona volta que està fent l'equip, que a mi em sembla a nivell competitiu espectacular.
Encadenen tres partits seguits, els de la zona nord sense perdre, 5 punts dels últims 9, això sí, malgrat aquests 5 de 9, el Sabadell Nord segueix en penúltima posició amb 16 punts i a 5 de la permanència que a hores d'ara determina el Júpiter, justament el proper rival dels arlequinats. Per tant, el següent partit serà clau pels de Can Uriac. Aturada per la publicitat, hem de parlar del derbi de futbol sala entre el Club Natació Sabadell i l'Escola Pia i també, com dèiem abans, entre broma i no broma, en l'estat de Gràcia de l'OAR.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com. Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre de 3:15, en directe a l'Hotel Suís d'aquest dilluns, dia 21 de març. El Toni González ens ha venut quatre coses a la publicitat i de seguida anem ja amb l'handbol i ara amb el futbol sala, perquè teníem derbi aquesta setmana, derbi mogut, ja ho sabeu, sempre ho són els Natació Sabadell, Escola Pia, Natació Sabadell. Aquest cop tocava al Pavelló del Nord i el club va tornar a guanyar la partida als Escolapis. Igual que la primera volta, al carrer Garcilaso, els nadadors es van imposar per la mínima, aquest cop per 2-1 en el derbi disputat a la ronda Collsalarca. El partit va ser molt igualat i la balança es va decantar quan l'escolapi Carlos Povedano va ser expulsat amb dues grogues gairebé de manera consecutiva. El club en superioritat no va perdonar i es va endur aquesta victòria. Un resultat que pel tècnic de la Pia, Pedro Donoso, no acaba de reflectir massa el que es va veure sobre el parquet.
Yo creo que hemos propuesto mucho más que ellos. Hemos estado presionando 40 minutos en su pista. Creo que los porteros de ellos han estado bien y nosotros también, ¿no? Yo creo que el primer gol es una contra en un pase que nos pillan, y el segundo gol de ellos es un 4 contra 3, ¿no? Creo que han tenido poquitas opciones de gol. Nosotros creo que hemos hecho un gran partido. Veníamos rotos, porque veníamos rotos desde el martes, con mucha gente tocada y lesionada, y bueno, yo creo que han hecho un gran esfuerzo, y yo creo que, bueno, no nos llevamos el premio, pero interiormente me voy orgulloso del equipo, ¿no?
Per tant, bon regust tot i la derrota de Pedro Donoso i el seu equip, que venia de jugar entre setmana a la Copa. Arnau Graell va ser l'autor del gol dels Escolapis. Abans, l'ex de la Pia, Pepe Font, havia inaugurat el marcador pel Natació Sabadell, i ja a les acaballes del partit, Cristian Rodríguez feia esclatar de bogeria al Pavelló Nord, posant el 2-1 definitiu, aprofitant la superioritat numèrica. Es va confirmar així la millora del club des de l'arribada d'Arnau Casabon com a nou tècnic. Amb ell, l'equip ha sumat 12 punts de 15 possibles i ara ha tornat a sortir de la zona de descens. Així va viure el mateix Casabon, el seu primer derbi des de la banqueta com a primer entrenador.
La veritat que es viu fatal, fatal de nervis, de sensacions. La veritat que jo he tingut la sort de viure-ho com a jugador, després m'ha tocat viure-ho des de la grada, com a director deportiu. Només em faltava el ser míster i ja està, i m'ha recordat al passat de quan era jugador, del 1000%, de 1000 revolucions, però bueno, molt content pel resultat, perquè al final sí que era un derbi, però important eren els 3 punts.
Mentre el club agafa aire de nou, la Pia s'allunya definitivament de la zona noble d'aquesta segona B, i més enllà del terreny esportiu, al Pavelló del Nord també es va viure un gran ambient, i tret d'algun fet puntual, es va aconseguir rebaixar notablement l'escalada de tensió entre les dues parts, sense que s'hagués de lamentar cap incident de rellevància. I enmig de la festa del Natació Sabadell, el Sergi Parc va conversar una estona amb l'autor del gol de la victòria, amb Cristian Rodríguez.
Tomi, amb un dels protagonistes d'aquest derbi Natació Sabadell Escola Pia, Cristian Rodríguez, golejador, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, molt bé, molt content. Era un partit importantíssim, 3 punts i molt content.
Felicitat, evidentment, per l'aspecte col·lectiu, però, home, en l'individual, tu ja has viscut uns quants derbis, ja saps què significa aquí a la ciutat això d'aquests enfrontaments, no? Natació Sabadell Escola Pia. Que hagis marcat el segon gol, imagino que un se'n va a casa molt feliç.
Sí, bueno, és el quart derbi que jugo, i l'intentem afrontar com un partit més, però és impossible. Està clar, són 3 punts igual, però és impossible afrontar-ho com un partit més. A sobre, bueno, el gol crec que és molt de menys, el més important són els 3 punts, que hagi vingut la gent, no sé, molt content, i el gol és molt de menys.
Evidentment es viu diferent, és impossible no viure-ho diferent quan veus en un costat tots els seguidors de l'Escola Pia, a l'altre costat tots els vostres seguidors. Imagino que això a la pista, no sé com es deu viure, però jo crec que només jugant un derbi ja et contagies d'això que es respira, no?, en aquest enfrontament tan especial.
És molt especial. Jo, bueno, és el partit més especial que he jugat a la meva vida, i és això, el que tu dius, en una grada tot de la Pia, en una grada tot del Sabadell, però és el de sempre, s'ha d'intentar viure amb respecte, amb responsabilitat, i que es jugui dins de la pista.
I avui, en general, ha anat segur que molt millor que la temporada passada aquí, al final una mica d'atenció, però realment no hem de lamentar danys o incidents greus com si va passar la temporada passada. I com deies, Cristian, al final, a nivell esportiu, amb el que signifiquen aquests 3 punts, més enllà del que és guanyar el derbi, per la moral que ho reforçarà segur, però home, arrencava la jornada en zona de descens, és veritat, amb 2 partits pendents, però és que els 3 punts aquí, si els necessitava algun dels dos equips, sobretot éreu vosaltres.
Bueno, però això dona més importància i més els fa més perillosos a ells. Al final no s'estan jugant res. Ells crec que és la situació més perillosa, que vinguin aquí sense jugar-se res, només per putejar una mica. I era importantíssim treure-ho avui, ho hem tret, i ja estava pensant en l'escurial la setmana que ve. És que no hi ha temps per celebrar res. Estem allà baix, hem de sortir com sigui.
T'asseguro que si des de la Pia escolten aquesta entrevista diran, home, encara somiem en colar-nos en les places de Copa del Rei. No sé si ho saps, això.
Bueno, està clar que sí, que voldrien aquí venir a... Crec que els motivava més el fet d'enfonsar-nos una mica més que colar-se, però bueno, molta sort a la Pia, clar que sí.
Cristian, ho remato, aquesta victòria, com deia, reforçarà moralment segur de cara a les pròximes setmanes. S'ha de treballar molt perquè, evidentment, continuem amb aquesta situació perillosa. Però després hi ha un altre fet, que podeu acabar la temporada sent els reis dels derbis. Veu guanyar Can Colapi, heu guanyat avui, veu guanyar també la primera volta contra l'Amics del Pou, i la setmana que ve, ho deies tu ara, jugueu contra l'equip dels Marinals un altre cop, així que podeu fer el 4 de 4, que al final és una circumstància diferent, el que importa és com acabeu la classificació, però home, Regnar aquí a la ciutat, per dir-ho així, amb aquest 4-4 també dona aquest toc especial, no?
Sí, és especial, però bueno, més enllà dels derbis i tot això, en la situació que estem, 3 punts, guanyem, a qui sigui, qui vingui aquí, que ja sigui a Sabadell, a Barcelona o a Eivissa, és igual, hem de guanyar i treure els 3 punts com sigui.
Cristian, felicitats, gràcies.
Moltes gràcies, adéu.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Per cert, al marge del derbi, l'altre equip sabadellenc de segona B, l'Amics del Pou, va caure 7-1 a la pista del líder del Sala 5 Martorell. Recordem que els dels Marinals ja han consumat el descens de forma matemàtica. I un grau per sota, tercera divisió, el grup Arraona també va camí de perdre la categoria. Els arraonistes no van tenir cap opció a la pista de la Unió en Santa Coloma, cedint per 6-2 i continuen cues ara a 14 punts de la salvació. Aquest era l'ambient que es va viure dissabte també al carrer Boccaccio en la doble victòria de l'OAR Gràcia. De seguida comentem el de les noies, el triomf que va venir després del del masculí. En el cas de la primera nacional masculina, 30-27 contra la Salle Montcada, que permet als verdiblancs mantenir la possibilitat de fer fases d'ascens, com ha explicat el tècnic Cesc Borrell.
Jo crec que la candidatura ja la teníem presentada. Ara hem dit que som una candidatura forta, no? Que al final caiguem de veritat. I sí, perdre avui era despenjar-nos. Vull dir, i si a més haguéssim perdut el gol a Baraix, jo crec que ja era... se'ns trencava una mica aquesta il·lusió. Ara amb aquests 2 punts i, com bé dius, amb el partit menys, doncs ens fiquem a la pomada, podem empatar les posicions de dalt i veurem què passa. Vull dir, estic nerviós, però estic molt orgullós dels meus jugadors, han fotut un partidàs. Vull dir, la classificació ara m'és una mica igual perquè tinc ganes de gaudir d'aquesta victòria.
Doncs gairebé un pes de sobre, eh? I ganes de celebrar aquesta victòria per part del Cesc Borrell. Ara la Roca és el líder, segon el Sant Cugat, un punt per sota, i aquí sobre el tall, tercer i quart, Granollers B i OAR, que passa els montcadencs per a Baraix. Després d'aquesta victòria, els verdiblancs tenen les fases a 4 punts, però això sí, amb un partit pendent, per tant, podrien posar-se només 2, i encara han de jugar a la pista dels Sant Cugatencs, que són qui marca el límit. Sobre el partit, l'inici del Gràcia va ser fulgurant, una defensa adaptada a les peces claus de la Salle i molt de ritme en atac va obligar els visitants a cremar un temps mort als 5 minuts pel 4-0 que lluïa l'electrònic. El millor del partit, però, va ser el Guillem Herms, el porter del Montcada, que va sostenir en tot moment el seu equip. Al descans, per exemple, el marcador era d'empat a 13 i al principi de la segona part, en el primer avantatge visitant, la Salle es va escapar de 4. Semblava aquí que es posava a coll amunt el partit, però a les acaballes, espectacular remuntada de l'OAR, que va passar d'un menys 4 a un menys 3 en qüestió de pocs minuts. Un cop confirmat aquest triomf, sobre el mateix parquet conversàvem amb el permís del Bernat Correro, que també va fer la tira de gols, amb 2 dels màxims anotadors dels locals, Nil Montserrat amb 9 gols i Quim Baillo amb 7. 30-27 en el marcador i festassa aquí al carrer Boccaccio. Quim Baillo, què tal, com estàs?
Bona tarda.
No sé per què el Nas em diu que avui has gaudit de valent jugant a aquest partit.
Jo crec que feia molts anys que no vivia una cosa així. Ara, tal com he acabat el partit, aquest ambient que hi havia aquí al pavelló, de la manera que s'ha guanyat, treballant i treballant, confiant en la nostra feina, jo he gaudit moltíssim.
I Nil Montserrat, jugador també de l'OAR Gràcia, com estàs?
Bé, una mica encara paint les sensacions, però molt content.
No reproduiré fil per ram del que comentaves algun company ara, però és que has estat gran protagonista en el millor i en el pitjor sentit de la paraula, perquè el Guillem, el porter, la veritat és que ha fet un autèntic partidàs per part de la Salle Montcada, però en canvi també t'has fet un far de marcar, o sigui que bona part de les accions d'atac de l'OAR han passat per les teves mans.
Bueno, al final l'handbol és un esport on s'està tot el rato xutant i els porters a vegades doncs fan grans actuacions com la que ha fet Guillem i bueno, s'ha d'estar també ficat en el cap perquè hi ha moments que encara que fallis has de ficar la piloteta a dins i bueno, això ha sigut.
Digueu-me la veritat, Quim, Nil, hi ha hagut moments de partit que ho veieu no perdut però sí molt complicat i d'altres, per exemple, l'inici ha estat fulgurant, és que ha estat una muntanya russa d'emocions.
A mi, el meu major temor era que al minut 18 de la segona amb 4 balls, si no recordo malament, evidentment jo tenia sensacions molt bones i molt diferents al partit de la Roca o Sant Esteve. Jo creia que amb la nostra feina podríem treure el partit, però moltes vegades es complica el fet de pensar que el podràs treure endavant, perquè l'altre equip també juga, el seu estil de joc propicia que quan vas per avall ells no acostumen a perdre l'avantatge i al final ha sigut a base de creure i a base de que l'agrada ens hagi empès.
Nil, això és presentar candidatura a tot, perquè el duel era directe, us podíeu quedar despenjats si guanyava la Salle avui aquí, però havent guanyat vosaltres i amb un partit menys que la resta d'equips que estan aquí dalt, aquest ara aspira a tot.
Sí, sabíem que això era una final per nosaltres, però guanyéssim o perdéssim, haguéssim estat segur, de ben segur, lluitant fins a l'últim segon, i ara amb aquesta victòria ens dona força per afrontar l'última part de la temporada, que de ben segur ens deixarem la pell.
Nil, amb aquesta grada és difícil per això, claudicar, deixar d'esforçar-t'hi, veient com estava avui el pavelló, difícil, eh?
Sí, la veritat és que avui hi havia un ambient al carrer Bocaccio espectacular. Donar moltes gràcies a tota la gent que ha vingut a veure'ns, i nosaltres ens deixem la pell per ells i ells per nosaltres, i això és l'OAR.
Quim, és un tastet el que encara queda? Ho dic perquè crec que us queden 8 jornades encara, començant per un derbi a Terrassa en aquesta propera jornada, però no serà l'únic duel directe que tindreu a dalt, i fa pinta que viureu més partits com el d'avui.
Per sort, si acaben igual no hi ha cap problema. No, és veritat que, malauradament, el partit d'avui ens sacrificava si perdíem. És així, hi ha una línia molt fineta d'errors i encara ens queda molta feina per fer. Avui hem guanyat, hem passat l'examen, era un examen extremadament complicat i sí, quedaran moltes finals com aquestes al carrer Bocaccio. Esperem gaudir-les de la mateixa manera i que el resultat sigui el mateix.
Nil, això s'ha celebrat d'alguna manera en especial avui o no?
Bueno, això queda més en petit comitè, però sí que ho celebrarem, sí.
Tu que relles per darrere, on?
Avui aprofitant que no es treballa, s'abrarà.
Enhorabona, gaudir-la.
Igualment.
Moltes gràcies. A Can Jofresa, per cert, es va donar un marcador similar al de Gràcia, amb un gol més d'escletxa, 30-26, com a la primera volta al Creu Alta Sabadell en vol. Va vendre cara la derrota al derbi contra el Terrassa. Entrada a la segona meitat, per exemple, els de Ramon Salmurri empataven 16-16. Al tram final, però, els agarencs van complir amb els pronòstics, guanyant de 4 i deixant els arlequinats una setmana més amb el 0 al seu caseller. I per última, plata femenina, darrere de l'equip masculí, les noies de l'OAR, entrenades per Carol Carmona, van trencar la dinàmica de 4 derrotes consecutives. Les verdiblanques van batre el quart classificat, el Sant Vicenç, per 25-23, i això que a falta de 5 minuts perdien de 2, però aleshores un parcial de 4-0 va confirmar la remuntada. El Gràcia femení és ara 6è, a plata, amb 24 punts, a falta de 3 jornades, en el cas de l'OAR, 4 pel partit que té pendent. Pocs segons perquè comenci el Notícies Migdia, per tant, nosaltres recollim els estris, us deixem amb el Toni González a les vies de so i amb el Pau Duran en nom dels companys d'informatius. Més TK, com sempre, a radiosabadell.fm i a les nostres xarxes socials. Que vagi bé, adeu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.